El portaveu del govern, Antoni Costa, ha rebut avui hora baixa la Conselleria d'Hisenda, el portaveu popular Sebastià Sagreres i també el diputat per Formentera, Llorenç Còrdoba. Sobre el suport d'aquests dos al sostre de despesa no hi ha cap dubte. Tot i això, però, el govern tanmateix és conscient que pot prorrogar fins a dues vegades el pressupost de l'any 2025, cosa, per tant, que li dona aire fins a les eleccions de l'any 2027. Bon vespre, són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Toni Mateu.
Amb el PP, com han dit el diputat per Formentera, el govern ha reprès les converses per intentar aconseguir aprovar el sostre de despesa que li permetria presentar un pressupost per a l'any que ve. Aina Riera, bon vespre.
La setmana passada va ser el torn de Vox, formació que ha manifestat que no hi ha hagut cap avanç en les converses. Mentrestant, el PSOE diu que està dispost a negociar. Demà és el torn de Més per Mallorca.
La secretaria o la secretària, volien dir, d'Estat de Seguretat, ha destacat la bona predisposició del govern d'Algèria per col·laborar amb Espanya.
Aina Calvo ha apuntat la possibilitat d'establir un nou protocol de repatriació en els pròxims mesos. Tanmateix, Calvo assegura que aquesta és una decisió que depèn d'Algèria.
Primero, Argelia es un estado soberano y decide plantear, como estado soberano que es, de quién quiere la repatriación. No, eso no depende del gobierno de España ni mucho menos de ninguna comunidad autónoma. Depende del país de origen.
I se'ns ha deixat la qüestió dels migrants i pel que fa a l'enfrontament polític per la qüestió de Frontex, el govern tornarà a enviar una carta al Ministeri de l'Interior.
L'executiu vol que els detallin els temes tractats entre el ministre Marlaska i les autoritats algerianes, així ho ha manifestat la presidenta Proens.
En cuanto a inmigración, la información que nos llega por parte del gobierno de España es nula. Y la que nos llega por parte del delegado del gobierno es mentira.
I a l'àmbit estatal, avui hi ha novetats que afecten la governabilitat d'Espanya, perquè Junts trenca el seu acord amb el PSOE. Ho ha confirmat avui hora baixa, de fet, el president d'aquesta formació, Carles Puigdemont, i ho ha fet des de Perpinyà.
Ha deixat clar que ara exerciran l'oposició i que la decisió de l'executiva se sotmetrà a consulta de les bases entre el dimecres i el dijous.
El PSOE ha actuat ignorant la seva debilitat parlamentària i no ha fet cas, jo diria que els ha menys tingut, dels avisos i senyals que els hem anat enviant aquests 22 mesos de treball o aquesta durant 19 trobades que hem celebrat a Suïssa. A diferència d'altres, insisteixo, nosaltres no estem disposats a continuar ajudant un govern que no ajuda Catalunya.
Pel que fa a la crònica judicial, els primers testimonis del presumpte assassinat d'una nounada a Porto Cristo, Manacor, l'any 2023, han començat a declarar avui davant el Tribunal Jurat.
La metgessa del 061 que va atendre l'infant considera que es tracta d'un cas d'avortament. Tot i això, la doctora no sap si la nina va néixer morta durant el part que va tenir lloc dins un vehicle al carrer.
¿Puede manifestar si nació muerto?
No.
No lo puede manifestar.
No.
La mare s'enfronta a una pena de presó permanent revisable pel delicte d'assassinat.
El nou pla d'ocupació de qualitat de les Illes Balears pretén contribuir a la transformació del model econòmic de les illes i això ho vol fer a través de la formació i també l'emprenedoria.
El pla és fruit de la feina de la mesa de diàleg social i té el suport del govern patronal i sindicats que avui n'han escenificat la signatura.
I pel que fa als esports, a falta del partit que jugaran a les 9 el Betis i l'Atlètic de Madrid, el Reial Mallorca tancarà la desena jornada fora del descens. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre. Falta del partit, com bé diu, que jugaran a les 9 Betis i la Tèrmica Madrid, el Real Mallorca quedarà 16 a la classificació amb 9 punts i després de sumar 2 triomfs i un empat als darrers 4 partits de Lliga.
I parlam ara del temps, perquè la setmana ha començat i ha deixat enrere les pluges d'ahir, perquè avui ha lluït el sol. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí. Després d'unes plogudes que han arribat molt bé a les illes en conjunt, sobretot a Mallorca i a Menorca, avui la situació ha estat ben diferent. Ja ha lluit molt el sol, les temperatures, malgrat que s'han mantingut baixes, han pujat una mica respecte d'ahir, i ara demà donarem continuïtat en aquesta mateixa situació. Tindrem un cel molt destapat, demà veurem molt el sol a tot l'arxipèlag, que les temperatures continuaran pujant una miqueta més. Ho faran sobretot les màximes, perquè les mínimes no variaran gaire. Això vol dir que demà de matí, primera hora, tindrem una ambient bastant fresc, principalment a punts d'interior. De fet, en algunes bandes tornarem a caure per davall dels 10 graus de temperatura mínima. Quant al vent, bufarà ben fluix, això ens ha de garantir una situació marítima bastant tranquil·la, principalment al sud i ponent de les illes. Encara quedarà una miqueta de maror demà a punts del nord, però en termes general serà un dia bastant plàcid.
Moltes de gràcies, Dani Capoido. Ara n'és el temps que baixin les temperatures, però avui també hem de parlar d'això que era tan i tan esperat. Si no li reconeixeu, sabeu, vos deim que aquest és el darrer tema de Rosalía Vergain, una de les cançons del seu darrer treball, Lutz.
Sortirà a la llum el pròxim 7 de novembre, però avui l'artista catalana ja n'ha presentat el videoclip firmat per Nicolás Méndez.
Tot d'una, bon, ampliarem aquestes informacions en un informatiu que és possible gràcies a la feina d'Aina Riera, de Maria Eugènia Queigles i Neu López de la redacció. A la redacció, volien dir, Lluís Fortesa és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. Ho han dit fa just un minut en començar que el govern s'empra a fons per poder aprovar el sostre de despesa que li permetria presentar els tercers pressupostos de l'era o del mandat de Proens. No és de vida o de mort aquesta qüestió perquè l'executiu pot sobreviure fins a les eleccions previstes per d'aquí a 2 anys, l'any 2027, i això ho pot fer amb els pressupostos d'enguany prorrogats. Això també fa que la resta de formacions sàpiguen que no poden demanar gaire cosa a canvi del sostre de despesa, que no deixa de ser un simple tràmit. A més, aquest dilluns sí que té el suport dels seus interlocutors. Per qüestió d'agenda, el responsable del numerós, Antoni Costa, s'ha vist a banda hora amb el portaveu al Parlament, el portaveu popular, volíem dir, al Parlament, Sebastià Sagreres, i també s'ha vist amb el diputat per Formentera, Llorenç Córdoba, que és el suport parlamentari, com sabeu, incondicional de Proens.
Tot ha anat segons l'esperat, no hi ha hagut sorpreses, però sí que a diferència de les altres vegades en què s'ha fet una ronda de contactes parlamentaris per aprovar el sostre de despesa, aquesta vegada traspua més coordinació entre oposició i govern, i ho admeten tots. El portaveu dels populars al Parlament, Sebastià Sagreres, agraeix el to de socialistes i Vox i fa una crida a possibilitar l'elaboració dels pressupostos.
Nosaltres creiem, evidentment, que la responsabilitat dels partits els hauria de dur a facilitar que s'aprovi aquest sostre de despesa, perquè és el sostre de despesa més alt de la història, que incrementaria els pressupostos que anirien destinats a educació, a sanitat, a serveis socials, a polítiques de vivenda i també a mantenir els impostos baixos en aquesta comunitat autònoma.
El sostre de despesa aprovat pel Consell de Govern és de 6.924 milions d'euros, més de 360 milions més que enguany.
Aquestes trobades entre Costa i Sagreres i també en Córdoba han estat a Bullora Baixa, però el govern continua aquesta setmana la roda de contactes amb el grup parlamentaris per intentar aconseguir aprovar aquest sostre de despesa que li permetria presentar un pressupost per a l'any que ve. De moment, les formacions que ja s'hi han reunit no tanquen aquesta possibilitat. De fet, el PSIP s'ha mostrat avui disposat a negociar un acord que emprarà les seves sigui rigorós i realista, asseguren, tot i que no concreten, però, aquests condicionants. Mentrestant, Vox assegura que no ha hagut cap avanç més amb el vicepresident Antoni Costa. Marta Puyalto.
Manuela Cañadas ha recordat que el govern primer ha de complir amb els acords ja signats i ha reclamat un calendari clar sobre el seu compliment.
Ya han puesto el techo de gasto, supongo que no tardará mucho en ir a pleno, y no tienen pactado con nosotros nada. Lo primero que se tiene que hacer es cumplir con lo pactado y con lo acordado anteriormente.
Mentrestant, el PSIP no descarta arribar a un acord amb els populars per tirar endavant el sostre de despesa, mentre que Més per Mallorca ho veu altament improbable. Són Iago Negueruela i Lluís Apesteguía.
El Partit Socialista està disposat a parlar d'una manera seriosa respecte al sostre de despesa. No serà per el Partit Socialista. I, per tant, bueno, ens hem emplaçat que ens cridaran per una segona reunió.
Vaig veure sortir Vox molt content. Sol significar que nosaltres no estarem gaire Nosaltres ara mateix, el nostre marge de confiança en el Partit Popular, després de la traïció, la paraula donada que han comès en la llei de memòria democràtica, és escassa.
I a tot això, la portaveu adjunta del PP, Marga Durán, es mostra optimista.
Nosaltres creiem que aquestes reunions van per bon camí i esperam que en el final els grups parlamentaris de l'oposició donin suport en el sostre de despesa que vull recordar aquí, que suposarà 350 milions més.
Qui sí ja ha anunciat el seu suport als pressupostos és el diputat no escrit, ex de Vots, el menorquí Xisco Cardona.
I continuem parlant de política i sobre qüestions que fan referència a les migracions, perquè la secretària d'Estat de Seguretat, la mallorquina Aina Calvo, aposta per més cooperació i control dels efectius de Frontex al país d'origen, això per aturar la migració irregular. Declaració de la socialista, aquesta és després de la seva visita avui matí al nou vaixell oceànic del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, que ara mateix es troba a l'estació naval de Portopí de Palma. Aquesta embarcació ha costat 35 milions d'euros, el 90% dels quals procedeixen de fons europeus.
El vaixell Duque d'Ahumada sortirà demà de la capital balear, però continuarà una setmana més a l'arxipèlag, on ja fa 3 setmanes que hi fondeja. El vaixell treballarà durant 4 mesos a l'any per fer front al tràfic de persones i la migració irregular, la qual, segons ha afirmat Aina Calvo, Espanya ha davallat un 40% en els darrers anys. De fet, ha assegurat que avui dia el volum de persones que entren de manera il·legal a l'Estat és de 26.400, mentre que a Itàlia i a Grècia han arribat 53 i 38.000 migrants irregulars, respectivament.
Ese trabajo técnico, ese criterio técnico de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del personal del Ministerio, lo que nos aconseja, lo que nos lleva es a reclamar, a pedir, a solicitar mayor cooperación de Frontex en origen, porque hemos visto, probado y comprobado que lo más importante es tratar de evitar que las embarcaciones lleguen a nuestro país.
Calvo ha destacat la bona predisposició, ha dit, del govern d'Algèria per col·laborar amb Espanya i ha apuntat la possibilitat d'establir un nou protocol de repatriació en els pròxims mesos. Això també en relació amb les declaracions d'aquest diumenge de la presidenta del govern, Marga Provenç, que va tornar a demanar a l'executiu central la repatriació de 300 menors algerians tutelats a les illes, dels quals la Fiscalia n'estudia la devolució de 7.
Primero, Argelia es un Estado soberano y decide plantear, como Estado soberano que es, de quién quiere la repatriación o no. Eso no depende del gobierno de España, ni mucho menos de ninguna comunidad autónoma. Depende del país de origen. En este momento, Argelia ha producido esa demanda, ha manifestado esa intención y eso, recordemos, son menores y, por tanto, está en manos de la Fiscalía de Menores. Ahí no tenemos nada más que añadir.
I encara relacionat amb la migració, fa just un moment, avui hora baixa, que han sabut que ha arribat una nova embarcació a les Illes Balears procedent del nord d'Àfrica. Segons acaba d'informar, com han dit, la delegació de govern, quan mancava un quart per a les 5, Salvament Marítim ha rescatat a 17 magrebins que eren a 53 milles de Formentera de distància. I encara relacionat amb aquesta mateixa qüestió, avui també han sabut que el govern de les Illes Balears remetrà una nova carta al Ministeri de l'Interior per aclarir els detalls de la reunió entre el ministre Marlaska i les autoritats algerianes. La presidenta, Marga Provenç, ha tornat a demanar la seva compareixença de manera urgent.
En cuanto a inmigración, la información que nos llega por parte del gobierno de España es nula. Y la que nos llega por parte del delegado del gobierno es mentira. Ya lo hemos visto. Con la activación o no activación de Frontex, pues entre que unos no dicen nada y que los otros nos mienten constantemente, solo podemos llegar a una conclusión. No hay voluntad política de solucionar el problema.
Aquesta petició, com acabau de sentir, l'ha feta la presidenta Marga Proens al govern central a l'Estat, i això ho ha fet el mateix dia en què Junts fa trontollar l'estabilitat del govern de Pedro Sánchez, perquè Junts trenca, diu, el seu acord amb el PSOE i ho ha confirmat avui hora baixa mateix el seu president, Carles Puigdemont, i ho ha fet des de la Catalunya Nord, des de la ciutat de Perpinyà. Ha deixat clar Puigdemont que ara exerciran l'oposició i que la decisió de l'executiva se sotmetrà a consulta de les bases entre dimecres o dijous.
Un procés que marcarà el rumb immediat del partit i que, excepte sorpresa, suposarà la fi del suport parlamentari de Junts al govern de Pedro Sánchez, qui culpen de la ruptura. Ara bé, Puigdemont fa un advertiment. Si no es pot parlar del model de finançament, no es poden negociar uns pressupostos. Ha estat el dard que ha llançat a Sánchez. El líder de Junts ha estat contundent quan ha dit que fa estona que avisaven que això podia passar.
El PSOE ha actuat ignorant la seva debilitat parlamentària i no ha fet cas, jo diria que els ha menys tingut, dels avisos i senyals que els hem anat enviant aquests 22 mesos de treball o aquesta durant 19 trobades que hem celebrat a Suïssa. A diferència d'altres, insisteixo, nosaltres no estem disposats a continuar ajudant un govern que no ajuda Catalunya.
Diu que la dependència d'Espanya té uns costs insostenibles per a Catalunya, ha afegit que han perdut la confiança en els socialistes i que tampoc no veuen resultats beneficiosos per als catalans. Això arran de l'incompliment de l'acord de Brussel·les, que preveia, entre d'altres, l'aplicació d'una amnistia als implicats en el procés.
Per tant, és el PSOE el responsable màxim. Per què? Perquè és ell, no Junts. És ell que té a l'abast totes les palanques del poder. No n'hi falta cap. I Junts no en té ni una. Tot el que tenim són 7 diputats. Que Déu-n'hi-do el enrenou que els estem provocant.
Ara queda pendent que els 6.400 militants de Junts donin suport a la decisió de la cúpula del partit, una consulta que tindrà lloc demà i passat demà. Una altra incògnita saber com s'executa i fins on arriba aquesta ruptura. Per exemple, si hi haurà una moció de censura instrumental o no, o simplement votaran en contra de la majoria de propostes que les formacions del govern i el Consell de Ministres duguin al Congrés.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Parlem ara d'altres qüestions, perquè els primers testimonis del presumpte assassinat d'una nounada a Porto Cristo, Manacor, l'any 2023, han començat a declarar avui davant el Tribunal Jurat. Fins ara, el testimoni més destacat és el d'una metgessa del 061 que considera que es tracta d'un cas d'avortament. Tot i això, però, la doctora no sap si la nina va néixer morta durant el part que va tenir lloc dins un vehicle al carrer. La fiscal acusa el Conco de la Menor de llançar-la a un contenidor sense que cap dels tres acusats fes res per salvar-li la vida. Per aquest fet, la mare de l'infant i el seu cunyat s'enfronten a una pena de presó permanent revisable pel delicte d'assassinat i la fiscalia demana 4.500 euros a la germana de la mare pel delicte d'omissió del deure de socors. Carme Moreno.
Tot i que hi ha un informe forense que assegura que la menor estava viva quan va néixer, de moment aquest dilluns cap testimoni ha pogut confirmar que l'infant nasqués mort. La metgessa del 061 que va atendre la menor considera que es tracta d'un avortament.
¿Puede manifestar si nació muerto?
No
lo puede manifestar.
No.
Ahí veo que le están dando ambú con una mascarilla que le sobrepasa la cabeza al bebé. Ya me doy cuenta de que es muy pequeño ese bebé, que además está muy mal coloreado. Y ya me da la sensación de que esa reanimación no es viable. Entonces yo digo, por mí, podéis parar.
El policia que va trobar la nounada va dir a aquesta metgessa que la menuda havia mogut un braç. La doctora però ha dit que aquest moviment es podria haver produït a causa d'un espasme pròxim a la mort. També ha declarat un auxiliar d'infermeria de l'Hospital de Llevant. Aquesta professional ha dit que la menor va arribar dins una capsa de cartró que estava molt freda i que tenia oxigen en sang.
Cuando dice usted que le encontró saturación, ¿qué significa?
Oxígeno en sangre.
¿Eso significa que estaba vivo?
Eso significa que tenía un signo vital.
¿Y a raíz de eso siguieron reanimándole?
A raíz de eso el médico me mandó a... También ha pasado mucho tiempo y no me acuerdo exacto de todo, pero sí que lo monitorizamos y luego ya empezamos la reanimación.
A més d'aquestes dues professionals sanitàries, també han declarat tres veïnats del carrer de l'Aterratge de Porto Cristo on passaren els fets. D'aquest, el testimoni més clar és el d'una veïnada que diu que va veure com un home va llançar una placenta dins un contenidor. També ha assegurat que va veure una dona nerviosa de vora un cotxe amb un pedaç amb sang.
El que mi esposo no prestó atención, pero lo miré y le apreté la mano y me dijo que pasaba. Y le dije, eso es una placenta. Entonces, claro, él trató de envolver todo eso rápidamente, ¿no? Fueron segundos y luego lo vimos que fue al contenedor y lo depositó en el contenedor.
I arran d'això que explicam, quin és el posicionament de la Fiscalia i també de les defenses, Carme?
Idò, la fiscal Antonia Ruiz i les defenses s'han dirigit als membres del Tribunal Jurat per defensar els seus arguments ben contraris un dels altres. La fiscal té clar que es tracta d'un assassinat. En canvi, l'advocat de la mare, el misser Miquel Arbona, assegura que no ha comès cap delicte.
Yo les digo, esto no es un aborto.
Un aborto es cuando se interrumpe el embarazo de forma natural o provocada y el feto está muerto. La bebé no estaba muerta, la bebé estaba viva. A la bebé la mataron, y la mataron porque la tiraron en el contenedor y la abandonaron.
Yolanda no es una asesina. Lo aparece, es muy evidente, la prensa lo tiene muy claro, el fiscal también lo tiene muy claro. Pero yo les voy a pedir que piensen y que analicen las pruebas. Yolanda ha hecho algo censurable, éticamente, moralmente, algo que a todos nos repugna.
La vista oral seguirà aquest dimarts amb més testimonis que declararan davant del Tribunal Jurat.
I també a l'audiència jutja un home per un delicte continuat d'agressió sexual a la seva filla menor d'edat. Els fets es remunten a quan la nina tenia entre 5 i 8 anys, en què suposadament hauria patit els abusos al domicili familiar.
En l'actualitat, la jove, que ara té 21 anys, es troba en tractament psicològic per un trastorn emocional greu amb atacs de pànic i ansietat. La fiscalia demana per al pare 15 anys de presó.
Avui ha començat el judici contra 6 presumptes jihadistes als quals acusen de preparar una acció violenta a Mallorca. El suposat cervell d'aquest grup intentava, segons assegura la policia, reclutar futurs voluntaris de la suposada cèl·lula a través de vídeos que ahir mateix hauria gravat a diferents punts de l'illa.
Pel principal acusat i el seu col·laborador, la fiscalia demana 8 anys de presó i una multa de 12.000 euros per captació i adoctrinament terrorista, mentre que per a la resta d'acusats, el Ministeri Públic demana 5 anys de presó per autoadoctrinament. A l'escrit d'acusació, la fiscalia detalla que el Marroc va prohibir al cervell del grup predicar a les mesquites per la seva doctrina afí al salafisme radical i que per aquest motiu ho feia pel seu canal de YouTube, que comptava amb més de 12.000 subscriptors i 100.000 vídeos reproduïts més de 10 milions de vegades.
Un home ha estat detingut a Palma per agredir la seva exparella i la seva família. L'acusen del delictes de maltractament i també contra la seguretat viària.
Els fets varen ocórrer aquest diumenge vespre al barri de Pere Garau. El presumpte autor va accedir a un domicili sense permís i va pegar un cop de puny a la cara i va fracturar el nas al company de la seva exparella. Després la va agredir a ella i a un familiar i va fugir amb el seu cotxe. Es va iniciar així una persecució policial i finalment els agents varen trobar el seu vehicle, que havia col·lidit amb diversos elements urbans de la via, com un banc i la soca d'un arbre. La policia va comprovar que l'home manava sense carnet i que el vehicle ni havia passat l'ITB ni tenia l'assegurança obligatòria.
I millorar la detecció i també la intervenció en casos de violència i explotació sexual infantil a Mallorca és l'objectiu principal de diferents institucions que s'han reunit avui a Palma per posar fil a l'agulla a aquesta qüestió. Govern, Consell i també la delegació de l'Estat a les Illes Balears han fet balanç de les actuacions fetes i han compartit noves propostes per reforçar la coordinació.
Ha estat durant la segona reunió de la Comissió Insular per a la Prevenció i l'Atenció a Víctimes d'Explotació Sexual Infantil que ha tingut lloc a Palma. El grup de treball anomenat Entorn Segur s'ha centrat en els casos detectats en centres de menors. Entre d'altres qüestions, s'ha tractat el mòdul Barna House, que permet la coordinació de professionals dels ambients social, judicial, policial i sanitari per evitar revictimitzar les víctimes. Aquest sistema es negocia amb el govern per aplicar-ho a Mallorca. El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacat la importància de la trobada.
En el seno de la Comisión Insular para la Prevención y la Atención a Víctimas de Explotación Sexual Infantil y Adolescente, tenemos muy claro que se convierte en un espacio esencial de trabajo conjunto para reforzar los mecanismos de prevención, detención y atención ante cualquier situación de explotación o abuso.
Un vi denominació d'origen vinicel·lan és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lan amb el suport del Consell de Mallorca.
I mentre es dona una mà a l'associació Girasol. L'associació Girasol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girasol i al telèfon 971 28 51 23. IB3, tots donam una mà a l'associació Girasol.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Parlam d'economia i també parlam d'ocupació, perquè precisament el nou Pla d'Ocupació de Qualitat de les Illes Balears pretén contribuir a la transformació del model econòmic de les illes i ho vol fer a través de la formació i també l'emprenedoria. Aquest pla és fruit de la feina de la Mesa de Diàleg Social i té el suport del govern, de les patronals i també els sindicats que avui n'han escenificat la seva signatura. Aina Morales.
Totes les parts coincideixen que és un pla adaptat a la realitat de les illes, amb un atur administratiu nul, però amb la necessitat de mà d'obra qualificada. La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat també la intenció de reduir l'atur estructural.
No se pot entendre que tinguem 25.000 persones sense fer feina, quan en aquests moments, si una cosa hi ha, és feina. No pot ser que les nostres empreses hagin de fer venir gent de fora, contribuint a un patró de creixement poblacional que hem de pal·liar quan tenim persones aquí capacitades per fer feina.
En aquest sentit, ha destacat Proens el pla de seguiment intensiu del SOIP, gràcies al qual 122 persones en atur de llarga durada han aconseguit feina. Les patronals CAEP i PIMEP s'han mostrat satisfetes també amb el pla, tot i que haguessin volgut una major reducció de la burocràcia. El president de la petita i mitjana empresa, Juan Carlos Fernández, ha subratllat la necessitat de millorar la percepció social dels empresaris i fomentar la cultura de l'autoocupació.
Aproximar a les escoles i en els instituts el que és la feina d'un emprenedor, de lo que és una empresa, de lo que és un empresari, de lo que pot aportar una persona per créixer individualment i mirar de generar aquest gusanillo perquè la gent vulgui emprendre.
Entre les mesures destinades als més joves, el document impulsa la formació professional dual que combina els estudis amb la feina. Els sindicats UGT i Comissions Obreres també han signat satisfets aquest pla d'ocupació de qualitat nou. José Luis García, secretari general de Comissions.
Mirar cap als sectors productius que diversifiquen, o volen que diversifiquin la nostra economia, i també miram cap als col·lectius, no? Col·lectius vulnerables, els joves, les dones, és a dir, és un pla que recull els objectius per fer front en el futur que necessitem a la nostra comunitat.
El Pla d'Ocupació de Qualitat 26-28 fomenta la formació i ocupació en el sector de les cures i l'atenció a la dependència, un sector amb una necessitat creixent de treballadors qualificats davant l'increment poblacional, l'envelliment i l'augment de la cronicitat.
I a Eivissa, el mes de novembre, començarà per primera vegada el màster en MICE, és a dir, una formació sobre congressos, incentiu, convencions i també exposicions. Això ha estat impulsat per l'Escola d'Hoteleria de l'Illa i també la UIB. Les empreses del sector a Eivissa ja ofereixen lloc de feina a aquest tipus d'alumnes. Gemma Guasc.
El curs comença dia 11 de novembre i es perllongarà fins al març. S'han creat places per a 15 alumnes i ja n'hi ha 12 d'inscrits. Seran els primers professionals del sector que hagin fet aquesta formació a Eivissa, que s'ofereix des de fa 13 anys a Mallorca. L'Escola d'Hoteleria d'Eivissa i la UIP han impulsat el curs i han destacat el creixement del sector vinculat als mítings, les convencions, els incentius i els congressos. De fet, han dit que ja hi ha ofertes de feina per a aquests primers alumnes del màster d'Eivissa. Destaquen que aquests esdeveniments ajuden a desestacionalitzar la temporada i que les persones que venen a l'illa per assistir-hi o participar-hi gasten 3 vegades més que el turista que ve a l'illa de vacacions. Escoltam Tolo Deià, que és degà de la Facultat de Turisme de la UIP, i Fina Riera, que és directora del Palau de Congressos d'Eivissa.
La sensació que tenim és que les empreses per part del sector MAIS de Silla d'Eivissa estan molt interessades en els alumnes que potencialment feien aquest curs i ja començam a rebre inclús peticions de pràctiques i ofertes de treball possibles per a aquells alumnes que finalitzin el curs.
Una empresa corporativa que decide llegar a Eivissa lleva un presupuesto de gasto 3 veces mayor por cada persona que trae, por día que está aquí en la isla, que un turista de leisure normal, de vacacional normal.
Assenyalen que cada vegada hi ha més empreses privades que s'hi dediquen.
I en un altre sentit de coses, però que també fa referència a les visites i al turisme, avui ha estat la primera visita oficial de l'ambaixador britànic a Espanya, Àlex Ellis. Això ha estat a Menorca. Ha estat avui matí en una trobada amb el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, i han destacat la bona connectivitat de Menorca amb el Regne Unit en 15 ciutats connectades i l'augment de la despesa mitjana. Enguany, la xifra de britànics que han arribat a Menorca no han arribat al 500.000, una xifra a la que sí que varen arribar la temporada passada. de totes aquestes qüestions i també de la despesa que han tingut els visitants entre gener i octubre, n'han parlat precisament el president del Consell, Adolfo Vilafranca, i l'ambaixador britànic a Espanya, com han dit, Alex Ellis.
Después el COVID, el turismo ha recuperado mucho y también el gasto por turista ha aumentado bastante. Entonces, imagino que esa es la dirección de turismo en los próximos años para Menorca, para las Islas Baleares, exactamente a apostar en la excelencia, en la calidad de la oferta.
Lo importante es el gasto por turista y, sobre todo, que se distribuyen durante más meses, que no se concentra durante la temporada alta, durante julio y agosto, que al final es uno de los objetivos que tenemos nosotros, ¿no? Alargar la temporada turística y distribuir el número de turistas entre el resto de meses, ¿no?
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, repassam ara les qüestions més destacades d'aquesta jornada d'avui, un dia en què el portaveu del govern, Antoni Costa, ha rebut avui hora baixa la Conselleria d'Hisenda el portaveu popular Sebastià Sagreres i també el diputat per Formentera, Llorenç Córdoba. Sobre el pressupost d'aquest dos al sostre de despesa, no hi ha dubte.
La setmana passada va ser el torn de Vox, formació que ha manifestat que no hi ha hagut cap avanç en les converses. Mentrestant, el PSOE diu que està dispost a negociar. Demà és el torn de Més per Mallorca. El govern tanmateix és conscient que pot prorrogar fins a dues vegades el pressupost del 2025, fet que li dona aire fins a les eleccions del 2027.
La secretària d'Estat de Seguretat ha destacat la bona predisposició del govern d'Algèria per col·laborar amb Espanya.
Aina Calvo ha apuntat la possibilitat d'establir un nou protocol de repatriació en els pròxims mesos. Tanmateix, Calvo assegura que aquesta és una decisió que depèn d'Algèria.
Primero, Argelia es un estado soberano y decide plantear, como estado soberano que es, de quién quiere la repatriación o no. Eso no depende del gobierno de España ni mucho menos de ninguna comunidad autónoma. Depende del país de origen.
I pel que fa a l'enfrontament polític, per la qüestió de Frontex, el govern tornarà a enviar una carta al Ministeri de l'Interior.
L'executiu vol que els detallin els temes tractats entre el ministre Marlaska i les autoritats algerianes. Així ho ha manifestat la presidenta Provenç.
En cuanto a inmigración, la información que nos llega por parte del gobierno de España es nula. Y la que nos llega por parte del delegado del gobierno es mentira.
Una petició aquesta que fa l'executiu de les Illes Balears al govern central precisament en un dia en què hi ha novetats que afecten la governabilitat d'Espanya, perquè Junts trenca el seu acord amb el PSOE.
Ho ha confirmat avui hora baixa el seu president Carles Puigdemont des de Perpinyà, ha deixat clar que ara exercirà l'oposició i que la decisió de l'executiva se sotmetrà a consulta de les bases entre el dimecres i el dijous.
El PSOE ha actuat ignorant la seva debilitat parlamentària i no ha fet cas, jo diria que els ha menys tingut, dels avisos i senyals que els hem anat enviant aquests 22 mesos de treball o aquesta durant 19 trobades que hem celebrat a Suïssa. A diferència d'altres, insisteixo, nosaltres no estem disposats a continuar ajudant un govern que no ajuda Catalunya.
El primer testimoni del presumpte assassinat d'una nounada a Porto Cristo l'any 2023 han començat a declarar avui davant el Tribunal Jurat.
La metgessa del 061 que va atendre l'infant considera que es tracta d'un cas d'avortament. Tot i això, la doctora no sap si la nina va néixer morta durant el part que va tenir lloc dins un vehicle al carrer.
¿Puede manifestar si nació muerto?
No,
lo puede manifestar.
No.
I més novetats a l'àmbit estatal perquè Maria Guardiola, presidenta de la Junta d'Extremadura, ha anunciat fa just un minut la convocatòria d'eleccions autonòmiques en aquest territori de l'Estat per dia 21 de desembre.
Va de que la gente no puede seguir esperando. Y por ese motivo, por responsabilidad, les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025.
Una notícia, una informació, un anunci que s'acaba de conèixer fa just un minut, que Extremadura, la Junta d'Extremadura, haurà eleccions, i això serà, com han dit, pel mes de novembre. Del mes de desembre, volien dir. Venen ara els esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
A falta del partit que jugaran a les 9 el Betis i l'Atlètic de Madrid, el Real Mallorca tancarà la desena jornada fora del descens. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre. 9 punts d'aquí de Jagó Barrasat, és 16, fora de la zona perillosa i sumant 2 triomfs i un empat als darrers 4 partits jugats. Dit això, ara toca pensar en el torneig de Copa. Juguen aquest dimecres a les 8 a Hospitalet davant de l'Atlètic Sant Just, un rival que juga 5 categories per davall del propi Real Mallorca i que, a més, no poden disputar el partit de Copa al seu recinte esportiu. En principi, un rival més que assequible pels vermells, però que encara tenen present el que va succeir, sense anar més lluny, la passada temporada amb el Pontevedra Segona Federació a la ronda de vuitens de final. Del partit d'aquest dimecres ja va fer referència ahir al tècnic vermell, Yago Barrasate.
Tenemos que seguir haciendo camino, ahora es preparar el partido del miércoles, tenemos muy en mente el disgusto del año pasado en Copa y eso no puede volver a suceder.
Un partit que serà tota una festa pel Modest Sant Just. Amb només 15 anys d'assistència, el conjunt català de Sant Just d'Esvent viurà aquest eliminatori amb tota l'il·lusió del món. Conrad García és l'entrenador del Sant Just, en declaracions a Ivetà Ràdio.
Ho viu amb molta il·lusió, no? Perquè pots comptar que per nosaltres jugar contra un primera divisió, som un club que té 15 anys d'història i haver-nos classificat i aconseguir, no, aquesta matxada per entrar a la Copa del Rei, que ens toqui en primera divisió, i un equip com el Mallorca, doncs per nosaltres la paraula és il·lusió.
El Atlètic Sant Just al Mallorca, dimecres a les 8 del vespre, també a Ivetà Ràdio. I sense deixar el Torres del Cao o la Copa del Rei, recordar que demà serà el torn del Constanci, que rebrà el Girona de la primera divisió. Guillem Generes és l'entrenador del Constanci.
Sabent que és un partit que me fa il·lusió, que ja comença a venir vist, però també el plantejam igual que en plantejam un partit de la nostra categoria. Sabent davant qui tenim i el que ens suposarà si volem passar de ronda, sent conscient de que també tenim poques possibilitats de guanyar-los. De totes formes, sempre hi ha un equip que dona la sorpresa i per què no pot ser el Constanci.
Els partits de Copa del Rei els podeu seguir en directe a Ivetà Ràdio demà, Constància Girona a partir de les 7. Dimecres des de les 6, carrusel de partits amb el Sant Jordi o Sassuna, Som Malferit, Poblet de Sabadell, a Sa Pobla, Sant Just Mallorca, Hospitalet i Quintanal del Rei, Uda i Eivissa i dijous, a l'Estadi Balear, Atlètic Balears, Nàstic de Tarragona. A Espanya ja és a Göteborg, on demà defensarà el 3-0 de l'anada de semifinals de la National League femenina davant Suècia. Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, malgrat el marcador tingut a la Rosaleda, no vol confiances.
Nosotros somos un staff nuevo que piensa en el presente, que piensa en el partido de mañana, que es un partido muy duro, que sabemos que va a ser complicado, más allá del resultado que tuvimos en la ida, y bueno, nosotros acabamos de entrar y pensamos en él ahora.
Un partit que jugarà demà, quan falti 20 minuts per la cel d'hora baixa i on podrien coincidir al mateix temps les mallorquines Catacoy, Mariona Caldentei i Lucía Corrales. En futbol sala Illes Balears Palma Futsal comença aquest dimecres el seu camí cap a la quarta Champions consecutiva. Ho farà a partir de les 4 i mitja davant del Letoil francès, en partit corresponent a la primera jornada de la Main Round. Ja centrats en Europa i oblidant la desfeta en Lliga davant l'Inter, parla el tècnic de l'Illes, Antonio Vadillo.
El partido de miércoles va a ser muy difícil, insisto, nos enfrenta a un grandísimo equipo, que aunque no tenga renombre, el Etoli es un gran equipo, tiene 4 jugadores internacionales con Marruecos que vienen de jugar con España y han empatado y han ganado España, y son jugadores importantes de la selección de Marruecos, el resto de internacionales franceses que están a un grandísimo nivel y nos van a obligar a hacer un gran partido. Entonces nosotros tenemos que pensar en el partido de miércoles y a partir de ahí veremos cómo se va desarrollando esta mini liguilla, ¿no?, que vamos a tener.
Y ahora escoltamos a José Tirado en cualidad de presidente del Palma Futsal, que no oblida las darreres actuaciones del seu equipo y demana exigencia, eso sí, amb molta ironía. al sentir.
Que estoy esperando una llamada de Laponia, a ver si me llama Papá Noel para hacernos un contrato de patrocinio, porque creo que este año va a tener mucho trabajo y no hay nadie que regale más que el Palma, ¿no? Entonces seguramente firmaremos un contrato con Papá Noel y Laponia, porque creo que somos un ejemplo de regalar, ¿no? Y este año, pues si tiene mucho trabajo Papá Noel, habrá pensado en nosotros, y si no, desde aquí hacerle una llamada, que nadie regala mejor que nosotros.
No està atent a l'ell artificial, és José Tirado. I pel que fa a la main round, Tirado espera del seu equip el següent.
Y estamos hablando que somos el campeón de Europa, el actual campeón de Europa, y tenemos tres equipos que nos van a respetar, pero nos van a respetar viniendo a afrontar los partidos que juegan contra el campeón de Europa. Eso es un hándicap, que van a venir a dar su máximo, que es el sueño de todos ganar al campeón de Europa, y si es en su casa mejor, y evidentemente para nosotros es muy importante porque aspiramos a luchar por el cuarto título.
Amb 5 rondes de la UEFA Futsal Champions League jugades a Palma, el balanç és gairebé impecable, amb 13 victòries i només 2 empats. I a partir de dimecres arranca la 6a ronda, camí, qui sap, de la 4a Champions League per l'Illes Balears. Parlant de bàsquet, el Palmer no aixeca el cap. Després de caure ahir a Somos de forma clara davant l'Oviedo per 57-78, l'equip de Marcos Justo es cué a Primera Federació, sense sumar cap triomf en 4 jornades disputades. Un fet que el passat divendres, a la primera del partit, va deixar ben clar que no li preocupava gaire el tècnic del Palmer.
Pero parece que tenemos la obligación de ganar. No tenemos la obligación de ganar en absoluto. Tenemos la obligación de dejarnos la vida en cada balón. A partir d'ahí veremos lo que pasa.
Estadísticament són el pitjor tal de la Lliga, amb només 67,5 punts anotats per partit. Curiosament, són la segona millor defensa de la Lliga, encaixant una mitjana de 82,85 punts. Molt diferent la situació de l'Azul Marino. A la Lliga Challenge, 4 partits, 4 victòries, sobretot una sensació de superioritat respecte als seus rivals, que deixa les mallorquines com una de les favorites, no només de cara al títol de Lliga, sinó també de cara a l'accés a la Lliga Femenina. Amb aquest punt de bàsquet, el deixem fins aquí els esports.
Moltes gràcies, Toni. Tenerife, són les 7:41 minuts. Nosaltres fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Vos informam ara d'una qüestió de darrera hora que vos hem avançat fa just un minut, perquè Maria Guardiola, la presidenta de la Junta d'Extremadura, anuncia la convocatòria d'eleccions autonòmiques per a dia 21 de desembre, pocs dies abans de Nadal. Assegura Guardiola que no li ha quedat altra sortida perquè no té suports a bastament per aprovar els pressupostos. La decisió de la presidenta d'Extremadura arriba després que Vox, la setmana passada, presentàs una esmena a la totalitat del comptes i no hagi pogut o no hagi mogut la seva posició. Diu Guardiola que no permetrà un bloqueig del comptes perquè ella no fa política, assegura, per aferrar-se a la cadira.
Va de que la gente no puede seguir esperando. Y por ese motivo, por responsabilidad, les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025.
I també a l'àmbit estatal, la jutgessa de Catarroja, que investiga la Dana, demana a les Corts Valencianes la llista de telefonades que el president Carlos Mazón va fer i va rebre també aquell dia 29 d'octubre. La magistrada vol estudiar les cridades que varen mantenir el president valencià i la llavors consellera d'Emergència, Salomé Prades. S'investiga com es varen prendre les decisions sobre l'enviament de l'alerta a la població sobre la desgràcia que va deixar, recordem, 229 morts.
Així mateix també ordena una empresa de teleassistència Resistència que conservi les gravacions de telefonades i comunicacions amb víctimes mortals de la Dana que eren usuàries d'aquest servei i que remeti a l'òrgan judicial les relatives a 6 víctimes mortals per incorporar-les a la investigació si els familiars hi consenten.
La jutgessa també ha criticat que l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüesso, investigat en aquesta causa, ha desplaçat la responsabilitat en totes les direccions o nivells i assenyala l'AEMET, la Confederació Hidrogràfica del Júcar, volien dir, o delegació del govern, mentre ell s'espolsa, assegura la jutgessa, totes les culpes.
Això el mateix dia que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha rebutjat la querella del pseudosindicat d'extrema dreta Manos Limpias contra la jutgessa de la Dana per prevaricació. Mentrestant, quan queden només 2 dies pel primer aniversari de la tragèdia, Carlos Mazón diu que aquesta és una setmana dura.
Y es una semana que, si se me permite, creo que es la semana del respeto, es la semana de el tratar de buscar el mayor nivel de colaboración entre todos posible. Y ese es el foco con el que yo, como presidente de la Generalitat, arranco esta semana. Tiempo ha habido, y seguro que tiempo habrá, para muchas otras cosas.
Són paraules del president valencià després d'un cap de setmana en el qual s'ha fet públic el fatídic 29 d'octubre de 2024 va acompanyar la periodista Maribel Vilaplana fins al pàrquing on tenia el cotxe després d'un dinar al Ventorro.
Us oferim ara unes informacions en format més breu i de l'àmbit internacional perquè el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha anunciat que aquest dimarts aixecarà l'estat d'emergència que es va declarar al sud del país 17 d'octubre de l'any 2023.
Tanmateix, l'exèrcit israelià confirma haver bombardejat el sud de Gaza matant 2 persones mentre a Gaza han enterrat 41 cossos lliurats per Israel que no han d'identificar-los.
I una vintena d'infants de la franja de Gaza han arribat a la base aèria de Torrejón d'Erdo de Madrid per ser tractats a l'hospitals o a diferents hospitals de l'Estat.
Els menors són pacients de traumatologia amb lesions causades pels atacs israelians d'oncologia i hematologia amb cardiopaties congènites, malalties neurològiques, oftalmològiques o nefrològiques.
Ja ha començat el judici a París pel cas de ciberassetjament a Brigitte Macron amb un rumor fals. Hi ha 10 acusats per fer comentaris maliciosos sobre la parella del president francès arran això d'una notícia falsa que deia que era una dona transgènere. Són 8 homes i 2 dones d'entre 41 i 60 anys, entre les quals una mèdium i 2 personatges associats a les teories conspiranoiques a internet.
També varen insinuar que podria haver pederàstia a l'inici de la relació entre Brigitte i Emmanuel Macron per la diferència d'edat entre tots dos, 24 anys, ja que es varen conèixer quan ella era professora d'ell en l'institut. Els càrrecs que se li imputen podrien implicar-los fins a 2 anys de presó i judici. El judici se celebra aquest dilluns i dimarts sense la presència de la primera dama. Aquest procés és paral·lel al que els Macron duen a terme als Estats Units, on han denunciat per difamació a cada Candace Owens, una influencer afroamericana pròxima a Donald Trump, que va propagar el rumor sorgit a França als seus milions de seguidors.
I Donald Trump, el president dels Estats Units, ha aterrat aquest dilluns a Tòquio per iniciar una visita oficial en què té previst reunir-se amb la nova primera ministra nipona, Sanae Takaichi. Això després de visitar i signar acords amb Malàisia.
Recordem que Tòquio i Washington varen assolir aquest estiu un acord comercial després de mesos de negociacions i el país asiàtic haurà de pagar aranzels del 15% i invertir 550 milions de dòlars als Estats Units.
L'huracà Melissa assoleix la màxima categoria, és a dir, el nivell 5 de l'escala de Saffir-Simpson i ara mateix amenaça l'illa de Jamaica, al Carib, amb una intensitat mai vista fins ara.
S'esperen vents destructors de 270 km per hora i inundacions catastròfiques i la previsió és que arribi a Cuba dimarts. La setmana passada ja va deixar 4 morts a Haití i la República Dominicana.
I ja sabeu que ahir hi va haver eleccions legislatives a l'Argentina en què Javier Milei, o el partit de Javier Milei, ha vençut aquest comicis contra tot pronòstic amb el 40% dels vots a favor.
El partit del president La Llibertat Avança passa de 37 a 93 escons a la cambra baixa i de 6 a 19 al Senat. Milei interpreta els resultats de les eleccions com un aval a les polítiques impulsades pel seu govern fins ara.
El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande.
L'oposició reconeix els resultats, però recorda Milei que no té el poble del seu costat. És Axel Kicillof, el governador de la província de Buenos Aires i un dels líders del peronisme.
Si equivoca Milei, el gobierno si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen.
Informatiu Vespre, IB3 Radio.
Retornem a l'àmbit local i ho fem per parlar que un 10% de l'aigua dels embassaments de Cuba i del Gorg Blau s'evapora. Per tant, això vol dir que es perd tota aquesta aigua. Tot això, segons el catedràtic de Geografia de l'UIB, Cel Garcia, aquestes pèrdues serien d'un hectòmetre cúbic a l'any. Això equival a 1.000 milions de litres d'aigua. O dit d'una altra manera, l'aigua que abasteix la xarxa de pobles o de municipis com Artà, Set Salines o Solla, tots a la vegada. En aquest mateix percentatge de pèrdues se situen al més de 360 embassaments que acumulen gairebé tot el volum d'emmagatzematge arreu de l'Estat, d'acord això amb un estudi dels investigadors del grup de Recursos Hídrics, Estudis Urbans i Canvi Global de la UIB.
En condicions mitjanes, els embassaments de la Serra de Tramuntana gestionen uns 10 hectòmetres cúbics anuals. El doctor Cels García explica que, tot i la importància que la ciutadania els dona, realment representen un petit percentatge en relació amb el consum d'aigua a Mallorca.
Sé que des del punt de vista de la percepció del ciutadà, els dos embassaments representen molt. Des del punt de vista de la gestió del recurs a les Balears, recordeu que les aigües superficials dels embassaments de Tramuntana representen una petita part, no?, entorn al 8-9%, i sobretot de les puntes d'estiu a la ciutat de Palma.
Segons el professor titular del Departament de Geografia, Enrique Morán, aquesta aportació es veu a tres factors. O es deu a tres factors, volien dir, la construcció de nous embassaments, la gestió de les reserves d'aigua i l'encalentiment del clima. Segons es recull aquest estudi, cada any els embassaments de la península perden un total de 2.700 hectòmetres cúbits. Així ho explica Enrique Morán, també del Departament de Geografia.
Para ponerlo en una cifra entendible, representa más o menos la mitad del agua que se consume en las ciudades de España, del consum urbano.
Escoltau l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Les Pitius, a Santa Eulària del Riu, tindrà l'any que ve un pressupost de 62,5 milions d'euros. Es tracta d'un 2,5% més. Destaca això per l'augment del personal en la contractació de 22 persones més per poder fer front a l'important increment de la població. Clàudia Roig.
Santa Eulària ha passat de 38.000 habitants l'any 2019 a gairebé 42.000 en 2024, un 10% més, un creixement poblacional que ha obligat l'Ajuntament a augmentar un 14% la partida per a personal. Destaca, per exemple, la contractació de 9 agents de la policia local més. Miguel Turés, regidor d'Hisenda.
En total se dedicaran más de 18 millones de euros, 2,3 millones más que el año anterior, que es un 14% más solo en materia de personal.
Quant a les inversions, ascendeixen a 6,7 milions en partides per a la nova biblioteca i el nou centre de majors, que se situaran als baixos d'un edifici del Passeig Marítim. A banda del pressupost propi, altres inversions es fan amb l'impost de turisme sostenible, com la segona fase del Palau de Congressos. Carmen Ferrer és batlessa de Santa Eulària.
El 24 vàrem treballar amb 113 milions i van fer efectius 93. Si aquest any estem en 62, el més probable que estiguem al final de l'any treballant i gestionant 90-95 milions d'euros.
L'Ajuntament assegura que per primera vegada des de 2006 tindran deute zero.
S'acosta la celebració del Dia de Tots Sants i també el Dia del Morts, i això vol dir que són moltes les administracions i també ajuntaments que fan anuncis i que tenen relació a algun vincle amb els cementeris i la gestió, per dir-ho d'alguna manera, de la mort, per dir-ho de qualque manera. Ciutadella ha fet saber avui que ja pot cedir les 209 unitats d'enterrament del cementeri nou que va recuperar fa prop d'un any després de dues dècades d'irregularitats en la seva gestió. Així ho aprovarà de manera inicial durant el ple extraordinari d'aquest dimarts. Aquesta és una informació que elaborat Gemma Carrasco.
Fins ara, l'ordenança actual, no hi havia aquestes tarifes perquè es gestionaven de manera externa per una empresa concessionària. i ara el que fa és incloure aquestes tarifes perquè ho gestioni directament l'Ajuntament. Realment els imports no han canviat gaire, és a dir, s'han posat més o menys els mateixos imports que hi havia en el seu moment.
A partir d'ara, un panteó de 24 places, que seria la unitat d'enterrament més cara, costarà 45.600 euros, mentre que una sepultura horitzontal de 6 places, que seria la més econòmica, passarà a costar 11.500 euros. L'Ajuntament també fixa un percentatge màxim per ser titular, que passarà a ser com a molt de 4 persones. Begú assegura que hi havia unitats d'enterrament amb fins a una trentena de titulars, situació que dificultava molt la gestió.
El que volem és intentar posar una mica d'ordre i que no tinguem aquestes unitats d'enterrament amb un nombre de titulars que entre ni ells mateixos ja es coneixen perquè s'ha de més enllà de rebesàvits seus o més enllà que són gent que ja no tenen relació entre ells i a vegades a l'hora de gestionar aquestes unitats d'enterrament és complicat perquè ni es coneixen entre ells.
Es manté en tot cas la figura del beneficiari que pot disposar de la unitat sense ser-ne titular. Es donarà un termini de 5 anys perquè la gent pugui regularitzar les participacions que tenen a les unitats d'enterrament.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio. This is Halloween, this is Halloween, Halloween.
Per la mare de cementeris, però també parlant sobretot de la festa de Tots Sants, per una qüestió que resté a veure amb allò que en parlava fa un moment relacionat amb l'actualitat de Ciutadella, perquè ara l'altra gran ciutat de l'illa de Menorca, Mahó, ja es prepara per aquesta festa, la festa de Tots Sants. La Bunyolada i les festes de veïnats són el plat forts d'aquest programa, però la festa ja fa temps que incorpora allò que agrada als més joves per aquestes festes. És a dir, parlam de les fresses, els disfressos de Halloween i tot allò que envolta aquesta festa originària dels Estats Units. La qüestió, però, és que la part tradicional, és a dir, la bunyolada, serà aquest divendres al pati del claustre del Carme.
És la sisena edició del concurs popular de Bunyols. No hi faltaran les festes de Halloween a barris com Camí de Ses Vinyes i a Tanques del Carme. També hi haurà tot un seguit d'activitats culturals durant les pròximes setmanes que s'emmarquen dins el programa Temps de Tardor. Concerts i exposicions o activitats al Teatre Principal, Can Oliver, al Museu de Menorca o a la Mola.
Vol fer ara una proposta de caire cultural perquè el Museu de Mallorca inaugura demà dimarts la darrera exposició sobre Joan Miró que completa l'itinerari del projecte Paisatge Miró. Amb el títol El despertar de l'art contemporani a Mallorca, aquesta mostra explora l'especial relació entre aquest artista català, molt vinculat a Mallorca, però amb la Galeria Palaires.
Dos joves galeristes, Pep Pinya i Nini Ketglas, i un reputat artista, Joan Miró. El seu va ser un autèntic maig cultural, una complicitat de 14 anys des de l'obertura de la Galeria Palaires el 1969 fins a la mort de Miró, una història emocional que obrí Mallorca a l'art contemporani. Magdalena Aguiló, comissària de l'exposició i exdirectora de la Fundació Miró Mallorca.
Aquesta generositat de dir en aquests joves galeristes jo vull que aquesta galeria sigui per jo i és entorn dels meus amics internacionals.
La Palaires esdevingué així un punt de trobada, un espai de llibertat recuperada des d'on impulsar la creació contemporània, i on Miró decidí mostrar la seva obra per primera vegada a l'illa. Tenia 77 anys. Escoltam el galerista Frederic Pinya.
On mos ha donat capacitat de reflexió de lo que se tarda en arribar a assimilar i entendre la missió, o la important que era la missió d'en Joan Miró en la Palaires.
Un vincle productiu d'on sorgeixen projectes tan emblemàtics com l'edició de la sèrie Mallorca. Escoltam de nou la comissària de l'exposició, Magdalena Aguiló.
És un cant d'amor a la terra, però també un crit de ràbia perquè era l'inici del turisme massiu.
L'exposició Joan Miró i el despertar de l'art contemporani a Mallorca és la darrera etapa del projecte Paisatge Miró des de demà i fins al mes de juny al Museu de Mallorca.
Si no l'heu reconeguda encara, ara vos deim de qui es tracta. Això que sentiu és el darrer tema de Rosalía, Bergain, una de les cançons del seu darrer treball, Lutz, que sortirà a la llum el proper dia 7 de novembre. Avui, però, aquesta artista catalana ha presentat el videoclip firmat per Nicolás Méndez, de la productora catalana Canadà, i en qui ja havia fet feina amb el seu tema Malamente.
L'estrena, que ha generat molta expectació, ha estat a les 5 de l'hora baixa. El títol de Bergain fa referència a la coneguda discoteca Tecno de Berlín, i de fet s'especula que el tecno i l'electrònica tindran una presència important en aquest darrer disc. Bergain també té la col·laboració de Björk i Divs Tumor, mescla lletres en alemany i en castellà i compta amb la música instrumental de la London Symphony Orchestra. Del disc Lux se sap que de moment inclou 18 temes dividits en 4 moviments, que hi participen artistes com Sílvia Pérez Cruz, Carmiño, Estrella Morente i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, i que explora temes com l'espiritualitat, la transformació i la mística femenina.
Rosalía s'hauran fet a les 8 del vespre. Ja sabeu, aquest és el primer tema, Bergain, una de les cançons del seu darrer treball, Lutz. Són les 8, és el moment, per tant, de repassar ara els principals titulars d'aquest dilluns, dia 27 d'octubre, que arriba al vespre en sorpreses perquè Maria Guardiola, presidenta de la Junta d'Extremadura, anuncia la convocatòria d'eleccions autonòmiques per a dia 21 de desembre.
Assegura que no li ha quedat altra sortida perquè no té suports a bastaments per aprovar els pressupostos. La decisió de Guardiola arriba després que Vox, la setmana passada, presentés una esmena a la totalitat del comptes i no ha mogut la seva posició. La presidenta té clar que no permetrà un bloqueig dels comptes perquè ella no fa política, diu, per aferrar-se a la cadira.
I no entendemos por qué se frena la posibilidad de aprobar el mejor presupuesto de la historia de nuestra región. Y no entendemos por qué, en el mejor momento económico y social de nuestra región, se elige el freno, el bloqueo, se elige parar en lugar de permitir que sigamos avanzando. Desde el jueves que conocimos la presentación de las enmiendas a la totalidad, hemos venido reiterándole a los grupos de la oposición que retiraran esas enmiendas y que permitieran ese diálogo para dar luz verde a los presupuestos que necesitan los extremeños. Hemos tendido la mano en todo momento para evitar unas elecciones.
Pues hablando precisamente sobre esto, sí. Cuca...
I són precisament el futur pressupostos de les Illes Balears allò que a hores d'ara intenten bastar el govern. El vicepresident econòmic, Antoni Costa, ha rebut avui hora baixa la Conselleria d'Hisenda, el portaveu popular Sebastià Sagreres i també el diputat per Formentera, Llorenç Córdoba. Sobre el suport d'aquests dos al sostre de despesa no hi ha dubte.
La setmana passada va ser el ton de Vox, formació que ha manifestat que no hi ha hagut cap avanç en les converses. Mentrestant, el PSOE diu que està disposat a negociar. Demà és el ton de Més per Mallorca. El govern, tanmateix, és conscient que pot prorrogar fins a dues vegades el pressupost d'enguany, cosa que li dona aire fins a les eleccions del 27.
I la secretària d'Estat de Seguretat ha destacat la bona predisposició del govern d'Algèria per col·laborar amb Espanya.
Aina Calvo ha apuntat la possibilitat d'establir un nou protocol de repatriació en els propers mesos. Calvo assegura que aquesta és una decisió que depèn d'Algèria.
Primero, Argelia es un estado soberano y decide plantear, como estado soberano que es, de quién quiere la repatriación o no. Eso no depende del gobierno de España, ni mucho menos de ninguna comunidad autónoma. Depende del país de origen.
I pel que fa a l'enfrontament polític, per la qüestió de Frontex, el govern tornarà a enviar una carta al Ministeri de l'Interior.
L'executiu vol que els detalli els temes tractats entre el ministre Marlaska i les autoritats algerianes. Això ho ha manifestat la presidenta Marga Proens.
En cuanto a inmigración, la información que nos llega por parte del gobierno de España es nula. Y la que nos llega por parte del delegado del gobierno es mentira.
I aquesta polèmica té lloc precisament en un dia en què avui hora baixa han arribat una nova embarcació a les Illes Balears procedent del nord d'Àfrica.
Segons la delegació de govern, quan mancava un quart per les 5, Salvament Marítim ha rescatat a 17 magrebins que eren a 53 milles de Formentera.
Avui, però, és un dia farcit de notícies polític perquè a l'àmbit estatal hi ha novetats que afecten la governabilitat d'Espanya perquè Junts trenca el seu acord amb el PSOE.
Ho ha confirmat avui hora baixa el seu president Carles Puigdemont des de Perpinyà. Ha deixat clar que ara exerciran l'oposició i que la decisió de l'executiva se sometrà a consulta de les bases entre el dimecres i el dijous.
El PSOE ha actuat ignorant la seva debilitat parlamentària i no ha fet cas, jo diria que els ha menys tingut, dels avisos i senyals que els hem anat enviant aquests 22 mesos de treball o aquesta durant 19 trobades que hem celebrat a Suïssa. A diferència d'altres, insisteixo, nosaltres no estem disposats